El nom de Guillem Agulló ha format part de l'imaginari col·lectiu dels territoris de parla catalana des de fa una bona colla d'anys. El seu assassinat va marcar tota una generació de joves que han mantingut viu el record d'aquells malaurats fets i que la figura del jove i que han fet de la figura del jove un clam ininterromput de justícia i a favor de les idees polítiques, l'oposició a l'extrema dreta i tot el que representa que en Guillem tenia. Fa poc varen saber que s'està rodant una pel·lícula que explicarà la història d'en Guillem Agulló i de la seva família. Per parlar-ne, avui tenim el seu pare, en Guillem pare, en Guillem Agulló pare, a l'altra banda del fil telefònic, des de Burjassot, a València, on viuen. Bon dia, Guillem.
Bon dia.
Gràcies per atendre'ns a Ràdio Illa.
Com estem?
Bé, han passat 26 anys des d'aquell fatídic dia en què a Montanejos algú va acabar amb la vida del teu fill. Com recordes aquell dia?
Aquell dia va ser el dia més dur de la nostra vida i continua sent un dels motius de duresa extrema i, per tant, també un dels motius de resistència i lluita contra el feixisme, perquè a mi m'arrebataren allò que més estimàvem i per la qual jo també havia lluitat contra eixa manera d'entendre el món, que era l'extrema dreta. El pitjor que em podia haver passat a la família era el que em passava a nosaltres. I, no sé, podia allargar-me molt més, però si vols...
Sí, que... Guillem,
sí.
Només vull saber, Valtros, ve la policia, us informa doncs que en Guillem, amb 18 anys, ha anat a les festes de Montanejos i que...
Vols que té contra el relat?
Si vols, sí.
Sí, bé, Guillem era un jove compromès... Era militant de Maulets, una organització juvenil del SAN, i a més era membre dels col·lectius SARP i antifeixistes del Casal Popular. Era jove, tenia 18 anys, qui a aquestes edats no ha tingut una activitat si estava compromès ideològicament en voler canviar el món. Aleshores, ell i els seus amics van decidir anar a passar les Pasques a Montanejos i a relaxar-se de les seues activitats, no? Perquè, a més, Guillem era esportista, era nadador, estava preseleccionat per les Olimpiades, feia triatlón i estava estressat per la seva vida i tal. I s'anava a Montanejos i allí, en Montanejos, que sabien que Guillem anava a Montanejos, els grups d'extrema dreta el varen localitzar en la plaça, perquè ell deu una samarreta amb nazis fora, i d'on està el de nazis fora? I sabien qui era Guillem perquè segurament es coneixien. I allí, entre cinc elements d'extrema dreta, el varen rodejar sense possibilitat de sortida d'eixe rogle que li varen fer, i li pegaren una navallada al cor. I el Guillem, si haurà pogut sortir corrent, no l'haurien pillat, perquè era un esportista, tenia una complexió atlètica impressionant, però no anaren a per ell i el mataren. Això és el relat.
Aquest és el relat. Well, m'he demanat que l'expliquis, perquè la premsa mos va vendre una altra història. La premsa valenciana, sobretot recordem la campanya del diari Les Províncies, blanquejant aquest assassinat premeditat, aquest homicidi premeditat, un assassinat en tota regla, explicant que havia sigut una braia entre joves, no?
Efectivament, el judici no tenia altre objectiu de demostrar que va ser una baralla entre joves que estaven de festa i caramen un poc borratxos. Bueno, el que coneixia Guillem això era increïble de creure's. Però és que, a més, és que assassinar a Guillem estava claríssim que eren de l'extrema dreta perquè sabíem, érem de marxarans del tercer Reich, i l'assassí es presentava a les eleccions per Democràcia Nacional uns quants anys després al poble de Xiva. I a més, a l'assassí del Guillem el van trobar en l'operació Panzer, on hi havia granades, basoques, militars, etc, etc, etc. O sigui, que nosaltres, coneguent a Guillem, sabíem que això era impossible, però que com que estàvem en democràcia i això no era inconcebible que passara, pues els abogats que eren de prestigi i valien una pasta impressionant que algú ho pagaria, els abogats dels assassins varen aconseguir, i este tribunal còmplice d'aquesta col·laboració de dir que Guillem era, pues això, va ser una baralla d'amics, pues varen aconseguir que això es quedara en un fet dramàtic, però sense vinculacions polítiques. Com que jo sabia que això no era així, des del primer dia de la sentència em vaig donar compte que va ser un judici estafa i que el Guillem l'assassinaran per motius polítics.
Vau haver de veure, diríem, dos, d'alguna manera, assassinats, per una banda l'assassinat del vostre fill i després aquesta campanya dels mitjans de comunicació, aquest judici ple d'irregularitats i aquesta sentència final a Pedro Cuevas, que es passa, no arriba a 5 anys, a la presó per matar un jove de 18 anys.
4 anys, el sota parat, de 16 anys, que em va complir 16, i a Guillem el volien criminalitzar, el volien assassinar tantíssimes vegades com poder tenia Maria Consuelo Reina en el seu diari Les Províncies, i tot el poder mediàtic i polític del País Valencià, que n'era molt i poderós. I com que la mort de Guillem no era l'única, perquè des de la transició fins avui han hagut 500 morts per violència
de l'extrema dreta, sí.
De l'extrema dreta, pues això. I com que jo d'alguna manera era un militant polític de l'època, pues el màxim esforç per a criminalitzar i fer veure la societat valenciana que perquè per sus actos se le conocería, que dia Roberto Navarro de la Levantina de Seguretat, que tenia controlat tota l'extrema dreta en el País Valencià i les trames de prostitució.
A més, Valtros va haver de patir un escarni constant, un assetjament a través de cridades telefòniques.
Efectivament.
Fent befa de l'assassinat del vostre fill, no?
I pintades, així, proper de casa. I pintades per casa, que hi ha un jodete mort i ben mort, en València dels Olavers, en simbologia nazi.
Recordem també
moltíssim, i moltes quides per tensió, hores intempestives per la nit, algo que nosaltres estàvem mal perquè teníem una desestabilització emocional i psicològica de la mort de Guillem, i anàvem a sac a per nosaltres, molt. Estaven volent aconseguir que es tornaren boixos i cometeren algun delicte i poder-nos acusar de ser una família de terroristes o alguna cosa així. Però, afortunadament, hem tingut molts amics que ens han protegit i ens han cuidat. I hem sabut recuperar tot el seny per a poder denunciar la mort del nostre fill. I tota la trama, clar.
Recordem, per exemple, també la penya Llumus a Mestalla, fent també amb pancartes, en fi, celebrant l'assassinat de Guillem Agulló. Ho expliques tu mateix, vau poder superar no sé si dir-li mal tràngol, aquesta situació desesperada, gràcies a la solidaritat de la gent que us va fer suport, els amics, els desconeguts que van, en fi, ajudar-vos?
Efectivament. Hi havia un grup de gent, amics, que compartien els nostres ideals, els nostres somnis, les nostres esperances per lluitar pel món millor i que en funció d'això educar els nostres fills també. La solidaritat va ser immensa, va ser molt gran. El que passa és que això no es veia perquè no es podia veure, eren els íntims, no? Era la gent més coneguda, però passarem un calvari de silenci administratiu, d'oblit, de institucions, vull dir, no, ningú reconeixia que això va ser un crim polític, encara que el Parlament Valencià en aquella època que manava el PSOE va fer una declaració institucional, que menys que fer una declaració institucional per la mort d'un jove en aquestes condicions, però no digueren mai que era un assassinat polític. Ara es comencen a dir-ho, perquè ara es pot veure i es pot demostrar que sí que va ser una necessitat política, però el meu fill tenia una manera de pensar i els altres ne tenien una altra, i a més, avui la situació és una miqueta més perillosa perquè ixos que pensaven a Xina estan en les institucions i van a cara descoberta ja, no? Mm-hmm. I sí, sí.
Creus que Guillem, d'alguna manera, va ser una punta de llança, va ser una manera d'advertir als sectors, doncs, díscols del pensament únic, del pensament majoritari del País Valencià, d'advertir-los de que anessin en compte?
De que per ahí no, efectivament. Estem convençuts de que en la mort de Guillem volíem fer
tot el que
aturar,
va venir després, sí.
Bé, volíem fer aturar aquest moviment creixent que estava incipient al País Valencià d'antifeixisme, antiracisme, de sentiment independentista que tenia el Guillem i que això així no podíem, no es podia fer ni es podia tolerar. Mm-hmm. Per tant, això va ser aleccionador, que de fet els amics de Guillem en converses íntimes me diuen es varem acollonir i se tancarem en casa i mos pares no mos deixaven eixir de casa. Fins a que no vos sentir a vosaltres per la ràdio o per els mitjans ficant-li cara a l'assassinat. I aleshores és a nosaltres que després, quan parlem i diguem ficant-li cara a l'assassinat en contra d'aquella justícia, d'aquella sentència que avui es pot demostrar que nosaltres hem guanyat la batalla de Guillem d'aquella sentència injusta i criminal, aquells són els perdedors avui en dia. Bueno, pues aleshores, per això se varen nosaltres en mitjans de comunicació i n'hi havia tant de desespero per fer-vos callar, no? Perquè no vos puc contar tot el que mos feren, però va ser immensament bestial, bestial. Es quedaren fins i tot sense treball, intentaren fer-mos, tirar-mos per un barranc, mos robaren el cotxe i l'estrellaren contra una joieria, mos feren de tot, increïble. Bueno, company, jo igual penseu que és una exageració, però
no.
Com els fets són ahí, estan ahí.
Guillem, en qualsevol cas, Guillem fill, Guillem Agulló, s'ha convertit en un símbol no només als territoris de parla catalana, sinó tot l'estat del mal que pot significar les idees totalitàries, el neonazisme, l'extrema dreta, i ha estat recordat constantment en multitud de llibres, d'escrits, de cançons, en manifestacions, sempre se'l recorda, en murals. Com us sentiu quan veieu que el vostre fill s'ha convertit en un símbol?
Sentim de que l'esforç de la batalla, de la defensa, de la memòria i la dignitat del nostre fill ha sigut compensada, perquè n'hi ha tantíssima gent avui en dia que pensa com nosaltres que val la pena continuar lluitant i no quedar-nos en casa, perquè la defensa de les llibertats i de la dignitat del ser humà i dels drets humans és tan important que n'hi ha que lluitar tots els dies per ells. Si no, te convertiràs en allò que ells volen que te convertisques, en un número que per a explotar i per a manipular. Nosaltres hem de ser crítics amb tot el que siga la defensa de la humanitat i dels emigrants, de la condició de gènere, tot això hem de ser defensors d'aquelles idees, d'aquestes idees.
En aquest context, 26 anys després, arriba el rodatge d'aquesta pel·lícula, aquest docuficció anomenat La mort de Guillem, rodat en els emplaçaments reals de tota la història. Com esteu visquent aquest rodatge?
Bé,
nosaltres
el projecte ens el contarem fa vora 3 anys i de fet ja realitat, i m'han tingut moltes converses amb ells, han passat per casa, han xerrat moltíssim, els han obert escalaixos de tot i han fet el guió. Jo el guió no l'he llegit perquè jo confio en estos xics, és un projecte que com l'han parlat i mirant-los als ulls sé que són dels meus, no necessite gestionar ni mirar res. La pel·lícula a nosaltres mos supera. Mos supera perquè quedarà plasmat en una pel·lícula lo que li passava a Guillem i la conseqüència d'aquella mort en la família que varen patir tota la pressió de l'extrema dreta, no? I que quedarà en el temps, fixada en el temps, en una pel·lícula que podran veure-la qualsevol, a qualsevol hora i generacions diferents, no? Com que nosaltres no arribem a tots els llocs, este és un dels motius per estar satisfets. I la pel·lícula, jo crec que en el fons, si ha coincidit en el 25 aniversari és perquè s'han aliat els planetes i sense parlar-ho han decidit que això era precís fer-ho perquè ho coneguera tot el món i alertar del perill de l'extrema dreta. Jo crec que és important i estem relativament no, estem molt satisfets.
El director és en Carlos Máquez Marcet.
Sí.
Es dona la circumstància que una de les primeres persones a qui es va demanar que fes de protagonista va pensar-s'ho i va dir que no, o sigui que perquè no volia encarnar el personatge en Guillem. O sigui, la por encara segueix allà, no?
Clar. Sí, sí. El seu grup del col·lectiu indefensista d'on pertany este xic li va aconsellar que no ho fera perquè podia estar marcat i tenia por que li poguera passar. No, és inevitable, vull dir. Nosaltres hem perdut la por i desitjaríem que la por canviara de bàndol, però la por és lliure, no podem evitar-ho. És que resulta que maten.
Mm-hmm.
Saps?
Guillem Agulló, un cop vaig llegir una entrevista amb, em sembla que era tu, no sé si era en Betlem, la vostra filla, en la que dèieu, fa anys, en la que explicàveu que malgrat les amenaces, malgrat la campanya d'intoxicació, malgrat tots els mitjans econòmics i comunicatius en contra vostra, la gent s'apropava a Valtros i us deia, li he posat el meu fill Guillem pel vostre fill. En fi, queda tot dit amb això, no?
Sí, hi ha molts Guillems.
Moltíssimes gràcies, Guillem Agulló. Estarem molt pendents d'aquesta pel·lícula. No sé si hi havia hagut una campanya de mecenatge, sé que té produccions, té gent important, o bueno, unes productores al darrere que la financien. No sé si d'alguna manera es pot ajudar, per si algun oient ho vol fer.
Bueno, està el Berkain,
sí.
Berkami, per aportar, perquè el, segons m'expliquen, el projecte té un cost de 780.000 euros, però ne faltaven 100.000, perquè és tot un projecte, no? És la pel·lícula, són els concerts, perdona, és una sèrie de xerrades, de cicle de xerrades contra el feixisme i l'increment de l'extrema dreta. És el llibre de la Núria Cadenas, que és amic de la família perquè la coneguem molts anys. i que, de fet, la Núria Cadenas me va dur de la maneta en companyia del Toni Gisbert a visitar el Principat al principi de la mort de Guillem va explicar. Allí explicarem, perquè així encara no podíem explicar-ho, en la mort de Guillem. I està el llibre de la Núria Cadenas. Este és un projecte que està en marxa, que ho pensaren, jo no he estat en aquesta decisió, però m'ho contaren, és fantàstic, per a frenar l'impuls de l'extrema dreta i reactivar la memòria històrica del País Valencià, Països Catalans o Espanya o Europa contra el feixisme. No podem oblidar i hem de continuar. I este és un projecte que contribueix a la lluita contra el feixisme. I és el Verkaim, estem ja, crec que estem en 50 i pico mil euros i falta acabar en 100.000. En els 100.000 que demanen s'acabaria definitivament el projecte i seria un projecte econòmicament viable. No obstant, me diuen que si no arribaren als 100.000 no passaria res. El projecte...
En fi.
Està financiat per TV3 i per Apunt,
sí, sí.
I per el Consell de Cultura del País Valencià, crec que també.
Molt bé. En qualsevol cas, els nostres oients volen donar un cop de mà, doncs hi ha aquest Verkami. Ja per acabar, Guillem Agulló, pare, es supera mai la mort d'un fill en aquestes circumstàncies?
Mai, nosaltres no, i a més a més en aquestes circumstàncies, no? Perquè... si tu has sigut un lluitador per les llibertats i contra el feixisme, a tu te maten un fill precisament per aquells que tu vas combatre en un moment donat en la transició, és el més dolorós, és el pitjor que em pot passar, no? Aleshores, encara que n'hi ha sentiments de contradictoris, de culpabilitat, que al final has de dir la culpa no és meua, és qui l'ha mort, no? Perquè si no, jo què tenia que fer? Haver educat un fill pijo per al consumisme i això que repeteix els esquemes d'idiotitzar a la gent, pues, ho sent molt. Jo vaig educar, nosaltres vam educar la nostra filla així, me'l van assassinar per aquella idea que jo vaig combatre, i a mi esta mort és la més dolorosa del món i per tant no tancarem el dol. Ho he intentat moltíssimes vegades, però no han pogut tancar el dol.
En fi, ens en fem el càrrec, si això és possible. Gràcies a Guillem Agulló, pare, per atendre els micròfons de Ràdio Illa i a l'audiència de Formentera i Eivissa. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, Ale. Bon dia. Passar-ho bé.